és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Estem vivint plenament el món de la intel·ligència artificial i avui vull presentar-vos una associació nascuda aquí a Catalunya que treballa per assegurar, una cosa realment important, que les persones, que tots nosaltres, tinguem lliure accés a la intel·ligència artificial i que el seu desenvolupament i la seva socialització siguin ètics i en benefici del bé comú. Bé, doncs per parlar d'aquesta associació, que és CIVICAI, tenim avui el seu president, en Manel Sant Romà.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, Manel, doncs abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
Moltes gràcies, Tomàs, ben trobat.
Bé, avui anem a parlar de la intel·ligència artificial i més concretament anem a parlar de CIVICAI, una associació que tu presideixes i que ara coneixerem. Però si anem a parlar d'intel·ligència artificial, potser el primer seria definir-la o definir la intel·ligència artificial segons Manel Sant Romà, president de CIVICAI. Endavant.
Bé, a veure, primer cal dir que per intel·ligència artificial es volen dir, depenent del context, coses no molt diferents, però sí suficientment diferents com perquè ens hi aturem una mica a pensar-hi, no? Això és la intel·ligència artificial és un terme polisèmic. Sembla que el palabra aquest polisèmic vol dir que té molts significats. Igual que, per exemple, un banc pot ser un banc de seure, un banc de diners, un banc de proves, un banc de sorra, un banc de peixos, i en funció del context, moltes vegades no cal dir de què, no? Es va seure en un banc, doncs, bueno, podria ser que s'hagués assegut en l'interior d'un banc, però normalment es va seure en un banc, doncs és que s'asseu en un banc, no? Anava navegant i es van trobar un banc immens. Home, difícilment serà una oficina d'un banc al mig del mar, doncs segurament serà un banc de peixos. Llavors, pel context, i això precisament, aquestes intel·ligències artificials de les que parlarem ho fan molt bé, el context l'identifica i per la identificació del context saps què vols dir. Per exemple, intel·ligència artificial tradicionalment és una disciplina científica, és a dir, una part de les ciències de la computació. Aquella part de les ciències de la computació que s'ocupen de, mitjançant els ordinadors, imitar, simular, estudiar la intel·ligència humana, no? Això, per tant, en això la intel·ligència artificial no seria diferent pues, de la matemàtica o de la biologia, és una part de la ciència, no? Ara bé, en els últims anys i amb l'evolució, perquè la intel·ligència artificial com a tal, per exemple, la intel·ligència artificial com a tal, branca de la ciència de la computació, té uns 65 anys. Sembla ser que hi ha una data que és l'estiu del 56, que per cert, vaig néixer jo també, per tant, és fàcil d'en recordar-se'n, més fàcil de que me'n recordi, són 67 anys des de que hi va haver-hi una escola d'estiu on uns quants pioners van dir hauríem de veure què podem fer amb els ordinadors per estudiar o per imitar el comportament de la ment humana, el raonament, la identificació de patrons, la planificació, etc. Això seria un significat que continua sent vàlid. Però, per altra banda, en els últims temps, sobretot, s'han desenvolupat tecnologies a partir, i no una de sola, tecnologies a partir de la ciència aquesta, que també se n'hi diuen intel·ligència artificial, doncs l'aprenentatge de màquines o la visió per computador, algunes, diguem-ne, subbranques de la ciència aquesta, però que han desenvolupat ja productes tecnològics. I aleshores aquí estaríem ja parlant d'intel·ligències artificials. Llavors, si parlem en plural d'intel·ligències artificials, vol dir tecnologies, no? Normalment, però encara més. En els últims temps, des de l'aparició de ChatGPT, amb aquests models grans de llenguatge, que no li diem així, sinó que li diem chatbots o el que sigui, que a més aquests ja imiten molt bé, diguem-ne, un diàleg, com si fos un diàleg amb un humà, això n'hi diem, en concret, intel·ligència artificial i li posem gairebé noms i cognoms. A un li diem ChatGPT, a l'altre li diem Bard, a l'altre li diem tot això, no? Gemini, etc. I encara més, quan diem la intel·ligència artificial és una revolució de les més grans o la més gran de la història. Estem dient precisament tot el que implica tot això que hem estat dient ara. I ja no ens quedem només amb la ciència, amb la tecnologia o amb alguns productes. Bé, tot això se n'hi diu intel·ligència artificial. Depenent del context, volen dir una cosa o l'altra. El que passa és que, entre tu i jo, moltes vegades es treu de context. És a dir, i s'està parlant de coses, per exemple, la intel·ligència artificial és perillosa. Bueno, és com dir que la física és perillosa. Bueno, no dius res, francament. La biologia és perillosa? Bueno, la biologia com a ciència no és ni perillosa ni no. Per tant, la intel·ligència artificial com a ciència és perillosa. Llavors, a què estem dient, no? Per tant, aquest és el gran tema. Més que definir-ho, hem de ser conscients de que es volen dir coses diferents amb unes mateixes paraules i per tant, i aquí sí que ajuda, i ara sí, tanquem el cercle, les intel·ligències artificials ajuden perquè aquestes són molt bones, aquests chatbots, amb identificar el context. I per això ens impressionen tant, perquè entenen el context. Bé, bueno, entenen. Entenen o no entenen, no ho sé, però tenen en compte el context. I moltes vegades els humans perdem el context i aleshores estàs en diàlegs de besugos, que se'n diu, no? Que un parla d'una cosa i un altre parla d'una altra i sembla que estiguin parlant de lo mateix i parlen de coses diferents. No sé si m'he explicat.
Sí, sí, no, t'has explicat prou bé. I parlant d'aquests perills, d'aquesta afirmació d'es perillosa o no perillosa, no sé si és o no és perillosa, però evidentment de la intel·ligència artificial o de la seva aplicació es derivaran moltes coses que afectaran a les persones, a la societat i a tot, vaja. Precisament per això crec que va néixer aquesta associació que, bueno, que de la qual tu ets fundador i impulsor, i aquesta és la pregunta i una mica el programa d'avui. Què és CiviCai, aquesta associació, i per què neix i quins són els seus objectius?
Molt bé, gràcies. Me gusta que m'hagués aquesta pregunta, no? Precisament, CiviCai, la definició és una associació de ciutadans motivats, preocupats, ocupats, diguem-ne, que ens uneix la percepció de que la intel·ligència artificial suposa una revolució d'una gran magnitud. De quina gran magnitud? Segurament que dintre dels nostres, en aquests moments, gairebé 500 associats, deu haver-hi, nivells diferents de motivació o de percepció. Però tots nosaltres, tots les sòcies i els socis de CiviCai, som gent que ens preocupa, en el bon sentit de la paraula, no és que estiguem espantats, sinó que veiem que això canviarà el món i tots crec que coincidim també en que és important, és més que important, és necessari que la societat en general, les societats, perquè no hi ha una única societat mundial, n'hi ha moltes, sigui conscient d'això, d'aquesta importància i d'aquesta magnitud i s'impliqui juntament amb els que ja s'hi estan implicant, sobretot les empreses que ho estan espitjant, els experts que porten la seva sapiència, la seva recerca i els estats que més o menys es comencen a posar les piles, però falta una quarta pota. Falta una quarta pota. Amb tres potes això, o sigui, així és com una cadira en tres potes s'aguanta bé i en quatre balla, aquí falta la quarta pota, que és la societat. I CiviCai el que persegueix és, per una banda, sensibilitzar l'opinió pública i, per altra, convertir aquesta opinió pública en participant en la governança de la intel·ligència artificial.
L'opinió pública, bueno, ara ens explicaràs com penseu conscienciar-la, perquè l'opinió pública o la societat és la mateixa que està enganxada al TikTok tot el dia fotent-li allà. O sigui, em sembla perfecte l'objectiu, però quines accions o com aconseguireu, doncs això, arribar a sensibilitzar a la societat de les avantatges, desavantatges, o en fi, de que sàpiguen amb què estan jugant, per dir-ho d'alguna forma.
En primer lloc, el pas, diguem-ne, zero és agrupar-se, associar-se, aixecar la bandera. Fins ara no hi havia, que sapiguem, no hi havia cap associació, ni a nivell nacional ni internacional, que, diguem-ne, s'autoproclamés preocupada estrictament per la intel·ligència artificial i la seva aplicació social, diguem-ne. No? Per tant, agrupar-se és un primer pas, però agrupant-te no fa res, simplement. A partir d'aquí, el primer pas realment és la sensibilització. I en aquest sentit, tot i que durant doncs, aquest any puntualment s'han estat fent accions, ara pensem entrar ja en un programa de formació de col·lectius, no d'individus, perquè l'individu té 50.000 maneres gratuïtes a la xarxa a través de les empreses Google, Microsoft i tots aquests, i universitats i tal. Té 50.000 maneres de formar-se amb la quantitat i la profunditat que vulgui. Hi haurà qui voldrà una pinzellada, hi haurà qui voldrà un curs sencer que li doni un títol. Aquí no hi entrem nosaltres, però sí els col·lectius. Què vol dir els col·lectius? Els periodistes, els col·lectius professionals, els polítics que tenen una responsabilitat, els regidors d'ajuntaments, els sindicalistes, és a dir, tots aquells humans que comparteixen una activitat, sigui professional, sigui d'aficionats, i que els hi preocupa, com a nosaltres, l'impacte de la intel·ligència artificial en el seu àmbit, doncs els hi volem oferir, diguem-ne, acompanyament, perquè tampoc nosaltres som especialistes en intel·ligència artificial, però sí que tenim idees, opinions, no? Aquest seria un primer pas que estem a punt de començar a donar, ja tenim preparat el material i la gent per fer-ho. Un segon pas és una activitat sistemàtica amb els representants democràtics de la societat que tenen una responsabilitat i aquí ens dificulta, francament, que no paren d'haver-hi eleccions i aquestes coses. Però, vivim en el país que vivim. Però bueno, ho estem intentant, tenim reunions a nivell del país, a nivell d'Espanya, també tenim reunions a nivell internacional. I un tercer pas és el de la reivindicació pura i dura, és a dir, quan tinguem, ja comencem a tenir una xarxa, perquè a banda, potser en parlarem, a banda dels associats individuals tenim, diguem-ne, un consell social format per entitats amb les quals hem arribat a acords de col·laboració, entitats que són universitats, col·legis professionals, associacions d'empresaris, etc. Quan tinguem una xarxa tupida, nosaltres pensem plantejar de dir, senyors, almenys nosaltres, o sigui, ha de ser obert això, no? Però almenys nosaltres, i aquest nosaltres és tota la xarxa cívica, volem participar en la governança de la intel·ligència artificial als nivells que toquin. No només nosaltres, no només nosaltres. El que no pot ser és que la paraula la societat civil serà consultada, sigui una parauleta que es posa al final de la majoria dels documents que fan les empreses i els estats i que després és que no. Consulten amb uns consultors, a vegades pagats, a vegades no pagats, designats a dit per les pròpies empreses i per les pròpies estats. No? Nosaltres volem que la societat civil, d'una forma democràtica, tingui una veu pròpia. Com s'articula això? Podem parlar a largo y tendido. Jo tinc idees i comencen a sortir idees i crec que són que s'hauran d'explotar, però ja veurem.
Bé, avui estàs aquí per primera vegada a la nostra antena, però jo el que ja sí et dic i m'agradaria que em contestessis que sí, doncs que t'oferim un espai fixe. El nostre programa és setmanal, arriba a la població a través de d'emissores locals de Catalunya i ens agradaria molt que un espai, una part del nostre programa fos aquesta conscienciació de què és això que ve i que aquí es queda i que algú ens ajudi doncs, a entendre-ho i a conèixer els seus perills o no perills, però en fi, el seu ús. O sigui que estàs convidat i...
Si vols que jo, quan me conviden als postos, acostumo a anar-hi. Si vols que digui que sí, dic que sí, eh? De tota
sí.
manera, no sé si això serà bo pel programa o no, però
segur que sí, segur que sí. Perquè...
Per descomptat que és part de la meva responsabilitat com a president de Cívica ahir.
Quins són els... Clar, no vull dir perills, perquè sembla que sigui la paraula maldita, perquè has dit abans, però... A què ens enfrontem? Què pot passar amb aquesta... Com pot influir negativament o pot ser perjudicial per la societat? O què intentem evitar, vaja?
Jo sempre dic que, potser pel meu tarannà, jo em considero, i sobretot perquè la vida m'ha tractat bé, si la vida no m'hagués tractat bé, probablement no tindria el caràcter optimista, però tinc un caràcter optimista i penso que la... o sigui, que això té més oportunitats, és a dir, més coses potencialment positives que perills, eh? És a dir, que coses potencialment negatives. El que passa és que mentre que les oportunitats es comencen a vislumbrar i es poden imaginar i podríem segur que escriure'n dotzenes si ens hi dediquéssim, però són en un futur a mig termini, encara es comencen a veure, però encara no es veuen, els perills estan aquí. Eh? Els perills estan aquí, alguns molt seriosos, altres jo crec que no tant, i alguns molt seriosos que potser no arriben mai. Però que moltes vegades, jo que faig molt, o sigui, que hi medito molt, hi llegeixo molt, i parlo molt, em fa gràcia que hi ha gent que diu bueno, no, però és que això de parlar dels perills futurs ens evita de parlar dels perills actuals. No, en absolut, en absolut. O sigui, això és com dir que tu no, com dir que tu no has d'estalviar pel futur perquè te pots morir demà. Sí, clar, vull dir, però si penses així, llavors eliminem l'estalvi ja i vivim a l'instant i salve-se qui en pueda, no? Vull dir, ara, això no vol dir que no hi hagi gent que no vulgui pensar en el demà, però jo crec que és responsabilitat de tots els que ens autoanomenem preocupats per la intel·ligència artificial, pensar en el curt, en el mig i en el llarg. I en aquest curt, mig i llarg hi ha perills, tant en el curt com en el mig com en el llarg, hi ha perills molt greus, pocs però molt greus. En el curt, que és potser el que més ens interessa, és evident, ho estem començant a veure. Jo en veig dos, diguem-ne, d'actius i de molt, molt greus. Pèrdua de llocs de treball immediatament, que tal vegada se'n crearan de nous. Sí, però de moment pèrdua de llocs de treball perquè aquestes eines ja comencen a tenir impacte en els mercats de tot tipus, en els mercats en el propi mercat de treball, però en els mercats econòmics, en els mercats empresarials, i per tant, si alguna cosa es pot fer, s'acabarà fent, i ja s'està fent. Ja hi ha empreses que acomiaden gent perquè amb treballs, diguem-ne, no de gran responsabilitat, però els chatbots aquests doncs, poden substituir els humans. No? Aquest és un perill greu i que està aquí. Un altre perill, un perill molt greu i que està aquí, és el perill del terrorisme, diguem-ne, basat en la intel·ligència artificial. Ens hem tots impressionat veient aquestes vídeos que es poden fer només parlant i que ara de moment són de 30 segons. Ara imaginem-nos una intel·ligència artificial, diguem-ne, dominada pels humans, per terroristes, per malnascuts, diguem-ne, que generi no un vídeo, sinó un milió de vídeos adreçat a un milió d'humans diferents i cadascú amb el seu punt dèbil. Un vídeo en el qual apareix de forma realista un amic teu criticant-te i dient-te una mica el que estimes profundament. Un vídeo en el qual apareix el teu jefe discutint amb un altre i dient que aquest treballador és un desgraciat i que l'acomiadarà la setmana que ve. Un altre vídeo veient el teu novi com te fa que te posa banyes. Això, que era pràcticament impossible de fer, de forma fàcil i massiva, ara serà fàcil, diguem-ne. És a dir, la pèrdua de la realitat, no? Perquè, clar, quan tu reps un vídeo realista amb un amic teu que està parlant malament de tu, la teva primera impressió és com a mínim trucar-lo o engegar-lo fins que no t'has aclarit, però si, esclar, si en paral·lel hi ha un atac massiu social, mentre que uns es convencen, els altres no es convencen i es divideix la societat. Per tant, estem davant de coses que no han passat mai, que no han passat mai. No hi ha full de ruta.
El món és digital.
El món és digital.
Bé, interessant, interessantíssima associació i jo diria que absolutament necessària, i des d'aquí us encoratjo, us animo a que entreu a la pàgina web, que és civicai.cat, i us feu membres, perquè realment cal la col·laboració de tothom.
El món és digital.
El món és digital.
I ara, per tancar el programa, és el moment en què el Saúl Gordillo ens posa al dia sobre l'actualitat al món de la intel·ligència artificial.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Benvinguts a Algoritme Transparent, la vostra secció dins del programa El món és digital, on tractem temes d'intel·ligència artificial i tecnologia. Soc Saúl Gordillo, autor d'Algoritme Transparent, i avui us porto un resum de les notícies més destacades de la setmana. Comencem amb la notícia que Sam Altman, el CEO de la companyia OpenAI, ha reforçat la seva junta directiva amb 3 incorporacions femenines, marcant un nou capítol en la governança corporativa d'OpenAI. Aquest moviment coincideix amb els rumors sobre el possible llançament de GPT-5 i la recent acció d'Elon Musk d'alliberar el codi del seu chatbot Grok, una jugada per part d'Elon Musk que podria canviar les regles del joc en l'espai de l'open source, però també de la incorrecció política per al to del seu chatbot. D'altra banda, hem assistit a un acord significatiu entre OpenAI i els diaris Le Monde i El País, que permetrà a ChatGPT accedir a les notícies d'aquests mitjans de comunicació, contrastant amb l'estratègia de demanda per drets d'autor presentada per The New York Times. Aquesta col·laboració obre noves vies per la coordinació i col·laboració entre les companyies d'intel·ligència artificial i els grans mitjans de comunicació. En l'escena política hem assistit aquesta setmana a com a l'Estat i a Catalunya els governs s'han quedat sense els seus pressupostos per al 2024 i, per tant, havent de prorrogar-los els que tenien vigents, i amb l'ombra de noves eleccions, eleccions europees i catalanes segur, i possiblement també en el conjunt de l'Estat. I en aquest context, la pregunta és: no ho faria millor una intel·ligència artificial? No seria possible una proposta agosarada de consultar o deixar en mans de la intel·ligència artificial algunes decisions que els humans, els líders, els partits, les organitzacions humanes estan demostrant que potser no saben gestionar prou bé? És un abotat, ho reconec, però en el context de la intel·ligència artificial estaria bé plantejar-nos si en aquesta ofensiva per una intel·ligència artificial més atrevida i més avançada no tindria sentit fer plantejaments d'aquesta mena. No podem obviar la crisi interna a l'entitat reguladora i que vetlla per la seguretat de la intel·ligència artificial als Estats Units, provocada pel nomenament de Paul Cristiano, un investigador vinculat a l'anomenat altruisme afectiu. Aquesta situació reflecteix les tensions que existeixen en el desenvolupament i regulació de la intel·ligència artificial als Estats Units, però ha coincidit en el temps amb l'aprovació per part del Parlament Europeu de la primera llei d'intel·ligència artificial a nivell mundial. Europa és una illa regulatòria en el context del planeta. I per acabar la setmana ens ha deixat curiositats com l'acusació de Midjourney a Stability AI per suposat robatori d'imatges generades per intel·ligència artificial, i novetats com l'impuls per part de Microsoft de la seva eina Copilot amb el GPT-4 Turbo de manera gratuïta. Aquesta és la novetat. El desenvolupament d'un nou model d'intel·ligència artificial gegant per part de Meta, la companyia de Facebook, i la incursió de Madonna en la frontera de la intel·ligència artificial. Això ha estat tot. Fins la setmana que ve, benvolguts oients d'Algoritme Transparent i del Món és Digital. Una abraçada, Tomàs.
Molt bé, Saül, doncs fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.